Bon dia, són les 9 del matí i comencem una nova setmana al No tanquem per vacances. Ja sabeu, el programa de la xarxa de comunicació local que fem conjuntament a Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, Ràdio Palamós i FEM Girona. El que havia de ser una manifestació en contra del terrorisme i un crit unànime per la pau es va acabar convertint en el que cadascú va voler o en el que cadascú més li va interessar. El cert és que després del debat sobre qui, on i com havia d'assistir a la concentració convocada a la ciutat de Barcelona, que era la que, evidentment, havia de concentrar més gent, ja feia fàcil entreveure que seria així, i que després, és clar, cadascú tindria els seus altaveus per fer-ne la lectura que més li interessés, que més li convingués, i més, tenint en compte que estem a les alçades del calendari en les que ens trobem. La bandera de la pau, si no vaig mal entès, és de color blanc, però d'aquestes se'n van veure més aviat poques, per no dir que jo no n'he vist cap en cap imatge, ni de televisió, ni dels diaris. Per altra banda, els símbols, tots, els d'un costat i els d'un altre, els sorolls, els d'un costat i els d'un altre, els missatges i escridassades d'un costat i d'un altre, alimenten encara més el caldo de cultiu que durant les properes 5 setmanes segur permetran que alguns afinin les seves eines per intercanviar atacs dialèctics i ideològics del que no té absolutament res a veure amb el que durant l'última setmana ens va tenir el cor compungit. Però no va ser igual a tot arreu. Lluny de la llau de flaixos que hi havia a la ciutat de Barcelona, i just a la mateixa hora, a Ripoll es concentraven prop de 2.000 persones, entre les quals hi havia familiars i veïns que van educar i conviure alguns dels autors dels atemptats que fa justament 10 dies, insisteixo, ens van tocar l'arrel del cor. I que, per cert, ahir van afegir un mortal a l'Havana 16 al número de persones que van morir en aquests atemptats. En aquest cas, malauradament, una dona alemanya de 51 anys que no va poder superar les ferides que li va provocar aquests atemptats. En aquest acte a Ripoll, i insisteixo, allunyat de personalitats, de flaixos, etc, etc, la germana d'un d'aquests nois, dels que va participar en aquests atemptats, va fer una declaració en la que demanava que no s'atengués al terrorisme, no a la violència i un sí a la pau. Insisteixo, lluny dels flaixos, lluny de les megaconcentracions, lluny d'on tothom va posar el focus d'atenció. Si no recordo malament, i aquest matí ho he hagut de tornar a preguntar, la bandera de la pau és de color blanc.
No tanquem per vacances.
I evidentment que per la resta de coses ja tindrem temps i ja evidentment també podrem fer ús del que creguem convenient per intentar defensar el que nosaltres creiem oportú. Les 9 i 3 comencem aquí un nou programa del No tanquem per vacances, com dèiem, conjuntament a Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, Ràdio Palamós i també FEM Girona, que fem evidentment amb la feina de la Cristina Cantal, la Lali Giné, el Lito Ribas i també la Mercè Mainé amb un servidor Carles Baldellou, amb el suport tècnic d'en Ciso García des de Girona, la Yolanda Aguilar des de Palamós, avui la Berta Maspoc des de l'Escala i finalment l'Ivan Yerpes, que també ens acompanya des de Vilafant. Insistim en aquest programa que us acompanya de dilluns a divendres de 9 a 12 i que us permet primerament estar informats del que us toca de més a prop, de la informació de proximitat en aquesta primera hora de 9 a 10 i a partir de les 10 doncs una coseta una miqueta més distesa, una miqueta més entretinguda, amb el que evidentment també convida aquesta època de l'any, ja que avui, tot i que la majoria torna a la feina, aquests cartells que es poden veure a les botigues durant tot el mes d'agost comencen ja a arrencar-se. Tancat de tal dia a tal dia. Doncs bé, tal dia ha arribat. I avui, insisteixo, és un dilluns un pèl més complicat per alguns, però que esperem que almenys amb el tema de la ràdio ho sigui una miqueta més amable. Insistim, avui parlant de l'actualitat, la setmana passada us explicàvem a través de les portades dels diaris que la sinistralitat laboral a la província de Girona havia augmentat de manera significativa. Doncs bé, avui parlarem d'aquesta circumstància i també analitzarem una miqueta com està el panorama laboral amb el delegat de Girona de Comissions Obreres, el senyor Bartomeu Compte, que ens acompanyarà aquí als estudis a partir de 2:15. A les 10 fins les 11, una hora totalment futbolística. Primer, per parlar del que ha estat la notícia, sense cap mena de dubte, més enllà del terreny de joc i d'aquesta victòria del Girona aquest cap de setmana contra el Màlaga, de l'operació que ha permès canviar la propietat del conjunt de Montilivi. Recordeu, la setmana passada es va fer ja oficial la compra per part de dos grups inversors del Girona, amb un 44,3% de l'accionariat per cadascuna de les parts, i avui parlarem amb el responsable, amb el director d'un portal, d'una revista digital que es diu Portal 23, que va ser la primera que va treure tota la informació amb tots els detalls i que està especialitzada en el món futbolístic, però des de la vessant econòmica. Insisteixo, avui parlarem de el negoci del futbol en el que s'ha convertit aquest esport. I ja no només amb el cas del Girona, sinó exactament cap on va aquest model futbolístic. És sostenible que es paguin 250 milions, 220 milions per un futbolista? Fins a on arribarem? Doncs bé, ho parlarem a partir de les 10 i a dos quarts d'11, evidentment, repassarem tot el que va donar de si aquesta primera victòria de la història a primera divisió per part del Girona, amb l'Eduard Siurana de l'Esportiu, el Carles Luque de Bein Esports, també amb el Nil Solà del Mundo Deportivo i en Jordi Bofill del Diari Ara. I a partir de les 11 farem una entrevista amb la periodista Bàrbara Julve, que ha escrit un llibre que es diu On em portin els ametllers, i ja va estar aquí a FEM Girona fa algunes setmanes, però tenint en compte que la setmana passada un grup d'infermeres d'un hospital de Tarragona va tenir un molt bon detall amb una dona que havia perdut el seu fill durant la gestació, doncs hem volgut recuperar aquest llibre, que en definitiva és l'eix central del seu argument, i parlar amb la Bàrbara d'aquesta circumstància, i acabarem parlant del fenomen youtuber, del fet de que un nano de 15 anys, per exemple, es pugui dedicar simplement a penjar vídeos a través de la xarxa. Quan dic dedicar simplement, em refereixo a que pugui treure bona part dels seus ingressos des d'aquesta plataforma. Ens ho explicarà l'Ali Giner des de Ràdio L'Escala. Ja ho sabeu, des d'aquest moment i fins les 12, aquí, el No tanquem per vacances. Callo, que em quedo sense veu, i a més ja tinc aquí la Cristina disposada per repassar les portades dels diaris, i hem de saber quina previsió meteorològica ens espera per la jornada.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Abans un aclariment, perquè he dit aquí el número o el nom, millor dit, de tots els col·laboradors que estan fent possible aquest programa des que va començar, i veig que això que he dit jo del cartell de les vacances s'ha de començar a canviar, eh? La Yolanda no la tenim i tampoc tenim l'Ivan Yerpes en el seu lloc, el Toni Guerrero i l'Abel Espinosa. Doncs per ells també la salutació, evidentment, i l'agraïment per la feina que fan des d'aquest moment i fins a les 12. Ara sí, la Carme Ferrella ens espera al Servei Meteorològic de Catalunya per explicar-nos quina és la previsió que ens espera per aquesta jornada, gairebé com a les últimes, doncs amb un matí fresquet si t'aixeques a primera hora, però que em deixa una sensació d'aixafogor important i que fa per veure que avui farà calor. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem una setmana en conjunt que ha de ser força inestable, sobretot a partits de meitat de setmana, quan s'espera que les temperatures també tendeixin a ser més baixes, la tendència és que es vagi refrescant l'ambient i també s'esperen alguns ruixats més importants, però ja durant el dia d'avui s'espera que vagin arribant alguns núvols, temperatures molt similars a les d'ahir, però també serà de cara a la tarda quan els ruixats afectaran cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Aquestos localment podran caure amb intensitat i fins i tot acompanyats d'activitat elèctrica i d'alguna pedregada. Durant aquesta propera nit i també durant el matí de demà s'espera que la situació sigui força inestable, especialment cap a l'interior de la zona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Cert, i per acabar d'afegir un comentari a l'editorial que obria aquest programa, avui deia que la bandera per la pau és de color blanc, també em fan saber que és la de l'Arc de Sant Martí, també, que permet, com a mínim, o almenys això és el que em diuen, eh? Sigui com sigui, Siso, tampoc n'hi havia cap. No passa res. No n'hi havia ni blanques ni multicolors. N'hi havia de colors, però d'altres. Cristina Cantal, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Repassem les portades dels diaris en una jornada que, insisteixo, avui és complicada per alguns. Dilluns 28 d'agost, dient que alguns tornen a la feina, eh?
Exacte. Aquest dilluns 28 d'agost, l'edició gironina del Punt Avui obre amb un tema de societat. L'esperança de vida dels gironins ja depassa els 80 anys. El 2016, per primer cop, els homes superen els 80 anys de mitjana de vida, mentre que les dones arriben als 85. La fotografia principal podem veure a la fàbrica de Riejo, que hem de dir que funciona com a marca des de 1942, que té 78 treballadors a la seva factoria de Figueres, amb aquest titular, 75 anys fent bicis i motos. L'empresa figuerenca Riejo és la principal fabricant de tot l'estat. També tenim una altra fotografia a la part superior de la portada. Ens situem a Pals amb una fotografia de l'espectacle La xarxa de la Fura dels Baus amb aquest titular. La Fura dels Baus clou un White Summer d'èxit. El Festival d'Estiu de les Serres de Pals tanca la seva sisena temporada amb un rècord de visitants, prop de 140.000. I encara una tercera fotografia en aquesta portada. Podem veure la imatge d'ahir al vespre, la mostra de la cuina al carrer, amb aquest titular. La cuina al carrer omple el barri vell. Arbúcies aproven el projecte de la nova zona esportiva. En successos busquen a Susqueda una parella del Maresme. I finalment, un titular esportiu. Viñales torna i és segon a Silverstone.
Diu torna entre cometes perquè recordem aquest cap de setmana hi havia Mundial de Motociclisme i el pilot de Roses, el pilot figuerenc, doncs va aconseguir una segona plaça, també aprofitant-se de que Marc Márquez no va acabar la cursa, va guanyar en aquest cas Dovizioso, però vaja, que Maverick Viñales va tornar un altre cop a pujar al podi. Anem al Diari de Girona.
El Diari de Girona obre amb aquest titular. L'imam de Ripoll va voler eliminar l'any passat el seu historial delictiu. Abdelai Essati es va intentar... Va intentar a Castelló ocultar els seus antecedents penals i que li esborressin la seva fitxa. La fotografia principal, també hi podem veure la gent que va poder fer tastets de menjar i vi a la cuina al carrer aquí a Girona. Hem de dir que és una imatge on hi ha molts dolços, hi ha xurros, vull dir que la veritat és que realment van gaudir d'aquest menjar amb aquest titular. La gastronomia omple el barri vell. La mostra de la Cort Reial de Girona trau un gran nombre de persones que participen de l'oferta de música, beguda i plats de producció local. Altres titulars la portada del Diari de Girona. Girona és la setena província que més refugiats està acollint. El Corte Inglés augmenta el seu benefici un 3% i aprova la fusió amb Hipercor. A més, el Diari de Girona també ens diu que Puigdemont assegura que la transició serà curta si guanya el sí al referèndum. Tenim un reportatge també de Salut, un termòmetre del pronòstic del càncer. Un titular de Palafrugell anala el seu cunyat amb un ganivet i el deixa ferit greu. I en esports, el Figueres s'emporta el derbi gràcies a 2 gols a la segona part, amb aquest resultat de Figueres 2, Palamós 0, i el Girona té temps fins aquest divendres per tancar l'equip.
Doncs aquestes són les notícies que avui hi ha portada a la premsa de proximitat. Fixem-nos també, evidentment, en el que diuen més enllà de casa nostra, és a dir, a la resta de Catalunya i també a tot l'Estat.
Doncs les portades de la resta de l'Estat parlen de lo que tu ja parlaves a l'obrir el programa, de la manifestació contra el terrorisme d'aquest dissabte passat a Barcelona i de les seves conseqüències. El Diari, el Periódico, obre aquest dilluns la seva portada amb Barcelona es conjura per no perdre l'atractiu turístic després de l'atemptat de les Rambles. El govern reprèn avui el camí cap a l'1 d'octubre, assenyala el rotatiu ara. Mentre que La Vanguardia parla de les conseqüències de la manifestació, no tinc por, i afirma que el govern del PP creu que es va organitzar un parany.
Veus?
El referèndum il·legal enverina l'inici del curs polític, és el titular que apunta El País. La Razón destapa que els jihadistes anaven a atemptar també amb motxilles bomba cap a, com a Manchester. Rajoy diu que les ofenses de Puigdemont no varien el seu rumb. És el titular que ens diu el rotatiu al Mundo. I finalment el Diari ABC encapçala la seva primera pàgina amb Rajoy es nega a escoltar ofenses i exigeix a Puigdemont que detingui els seus plans de ruptura.
Més enllà de la crítica que podés fer, que insisteixo va cap als dos costats, una altra cosa que també, no és que m'esgarrifi, perquè seria exagerar dir que m'esgarrifa, però en certa manera em fa enervar la sang, és que estiguem preocupats de l'impacte que això pot tenir en que vingui més o menys gent als hotels. Insisteixo, algú s'ha preocupat, i això és un exercici que cadascú ha de fer, algú s'ha preocupat de les famílies que van perdre algú la setmana passada o l'anterior a Barcelona? Simplement això, eh? Només perquè no he vist a cap lloc, almenys no m'ho has llegit. I si no m'ho has llegit és perquè no hi és, que hi va morir una altra persona de les que estaven ferides als hospitals. Això no ho he vist enlloc. Sí, Zubà, anem per feina, que arribem a 9:45 del matí i que com a... malament. Cristina, ens veiem ara, no marxis, que hem de repassar...
Aquí em quedo.
...la informació, va.
No. No tanquem per vacances.
I comencem aquest repàs de la informació precisament agafant el fil del que us comentàvem ara mateix. Després dels atemptats de Barcelona i Cambrils i davant dels grans esdeveniments massius que hi ha a la ciutat de Figueres, aquest municipi extremarà les mesures de seguretat que s'estan duent a terme en aquest tipus d'aglomeracions de gent. La presència de la policia al carrer serà evident aquests pròxims dies i també s'impedirà l'accés de cotxes en punts com, per exemple, la Rambla. Ens dona més detalls d'aquestes mesures de seguretat i de prevenció la Mercè Mainer des de Ràdio Vilafant. Molt bon dia.
Bon dia. Figueres extremarà les mesures de seguretat durant els esdeveniments massius que tindrà la ciutat en els propers dies. Després de l'atemptat de Barcelona i Cambrils, la Guàrdia Urbana de la ciutat té mobilitzada la plantilla al complet i durant grans esdeveniments, com per exemple l'acústica que començarà aquest dijous, aquesta presència policial augmentarà. Ho explica el cap de la Guàrdia Urbana de Figueres, Josep Maria Riera.
En tots els grans esdeveniments que tinguem a la ciutat, doncs un increment important i de manera notòria de cossos i forces de seguretat. Aquí a Figueres, per part nostra i per part de Mossos d'Esquadra, avaluarem molts efectius de policia. La Guàrdia Urbana, com ja ha dit l'alcaldessa i el regidor, portem des de l'atemptat que està treballant tothom.
En total, a la ciutat, entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, hi hauran 90 efectius disponibles. Després dels atemptats, també s'ha valorat posar objectes per impedir el pas de vehicles en punts com, per exemple, la Rambla. Aquests impediments seran mòbils per tal de garantir els serveis d'emergència. Ho explica l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip.
De manera immediata no s'han col·locat jerseis i voladres i altres elements o jardineres, més de les que ja existien amb normalitat. Amb esdeveniments excepcionals s'extremaran els dispositius de Guàrdia Urbana i de Mossos i es tancaran espais que no han d'això, però amb vehicles mòbils.
Des de l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana asseguren que treballaran perquè els figuerencs puguin fer el seu dia a dia de manera segura, però asseguren que des d'ara serà habitual veure la Guàrdia Urbana també amb armilles antibales.
Doncs informació que ens arriba des de Ràdio Vilafant, com deia, i ara que fa testimoni a Ràdio Palamós. Cada cop falta menys per 1 d'octubre i cada cop seran més freqüents al territori els actes de precampanya que es faran amb motiu del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Per exemple, en aquesta localitat, Esquerra Republicana de Catalunya ha reclamat mobilització popular de cara a aquesta data. Ens dona més detalls d'aquesta crida per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. El Carles Ribas, molt bon dia.
Bon dia. Esquerra Republicana de Catalunya va plegar recentment 200 persones al passeig del Mar de Palamós en un acte de precampanya del referèndum del dia 1 d'octubre. L'objectiu de la formació republicana és mobilitzar la gent perquè participi en una consulta que assegura es farà amb totes les garanties legals perquè el Parlament de Catalunya està treballant en aquest sentit. Un dels ponents, el diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, Gerard Gómez, va donar per fet que el referèndum tindrà totes les garanties i que el dia 1 d'octubre la ciutadania de Catalunya podrà votar.
Perquè el dia 1 d'octubre, evidentment, votarem. La Generalitat i el Govern de Catalunya estan absolutament compromesos a fer tots els preparatius perquè això sigui així. Al Parlament de Catalunya tenim tota la determinació per aprovar les lleis necessàries per poder fer el referèndum i, sobretot, tenim tota l'empenta i tota l'energia de la societat civil, de centenars de milers de persones que estan disposats a sortir al carrer i a fer el que convingui per tirar endavant el referèndum. Per tant, l'1 d'octubre, sense cap mena de dubte, els catalans i les catalanes estarem cridats a votar.
Per la seva banda, la diputada d'Esquerra al Congrés, l'exalcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, va dir que els catalans s'han guanyat el dret a decidir el seu futur i que això ja ningú ho pot aturar. Jordà va parlar també de què pot fer l'Estat d'aquí a la data del referèndum.
Home, doncs no gaire res de bo, qualsevol cosa. Ells són els amos de l'enginy. El que passa que si ens rematem a la història i no cal anar massa lluny, doncs jo sóc de les que penso que guanyarem i que ho farem pels nostres mèrits amb la suma dels seus desmèrits. Això no vol dir que menys tinguem l'Estat espanyol, perquè l'Estat espanyol és un estat i té les estructures d'un estat i està en els organismes internacionals de qualsevol estat. Nosaltres, a dia d'avui, ens hem de guanyar. Ens hem de guanyar el dret de ser un estat. Ho som, òbviament, ens hi sentim, però ho hem de demostrar i ho hem de voler. I, per tant, l'única manera de demostrar-ho i de voler-ho és votant i que els ciutadans així ho decideixin.
L'acte d'Esquerra Republicana de Catalunya a Palamós va comptar també amb la intervenció de la senadora calongina Elisenda Pérez i de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.
I després d'aquest acte ja també fiquem la mirada posada en l'inici de curs, que de fet falten 3 setmanes. Ahir també ho comentàvem amb una família, que els nanos més val que apurin bé el seu descans, perquè d'aquí 4 dies, com aquell qui diu, tornen un altre cop a les aules. I amb motiu d'això, les escoles també acaben d'enllestir doncs, el seu posada a punt de cara a que les instal·lacions estiguin en bones condicions. Per exemple, a Roses estan en hora bona, perquè després d'anys d'embarraca, sembla que aquest proper curs l'escola Montserrat Vayreda podrà estar ja en plenes condicions en el seu edifici principal. L'escola ha estat 10 anys amb barracons. Mercè Mainé, molt bon dia.
Bon dia. L'escola Montserrat Vayreda de Roses podria estrenar edifici aquest proper curs. Les obres que es van iniciar ara fa un any aproximadament estan quasi finalitzades. L'escola ha estat 10 anys amb barracons i, per tant, aquesta notícia fa que l'Ajuntament i el poble de Roses es mostrin molt contents. Ho explica l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan.
Molt perquè han estat molt d'anys, molt perquè ha estat un patiment tots els entrebancs que ens hem anat trobant amb aquesta escola. Recordo els primers mòduls que van arribar, que amb la directora, la Montse Tastar, i jo doncs, i la brigada posàvem taules i cadires amb la il·lusió de que serien, o amb la creença de que serien pocs anys, i ha estat una escola doncs, que ha patit els anys de crisi, que ha patit fins i tot, recordeu la intervenció aquella de la Guàrdia Civil en el moment que es anava felicitar.
La nova escola ja està quasi preparada per acollir els estudiants per aquest setembre, però encara falten alguns detallets.
El que passa és que encara falta doncs, el trasllat de la part de, diguem-ne, del servei de l'escola, el que seria tota la part de les noves de les tecnologies, de portar el servidor, etc, etc. Si aquesta setmana que ve, doncs, tant per part de la Generalitat aquesta part es pot concloure, i de l'Ajuntament, que ja hem estat treballant avui mateix i pensem que aquí podem fer la neteja general i podem fer tot el trasllat de tot el que hi ha en els mòduls fins a l'escola Montserrat Vayreda, segurament els nens podran començar el curs 17-18 a la nova escola.
L'escola Montserrat Vayreda ha tingut un pressupost de 4,1 milions d'euros per construir un centre de 3.300 metres quadrats en un solar de 10.000 metres quadrats.
I encara des de Ràdio Vilafant ens fixem en el gest que ha tingut la Fundació Roses contra el Càncer, que ha fet entrega d'un llit per als malalts de càncer que han de fer aquest tractament a l'Hospital Comarcal de Figueres. Una donació que busca millorar el tractament dels pacients amb càncer de la comarca a través de la tasca que fa la Fundació Roses contra el Càncer per recaptar fons.
Gràcies a les diferents activitats que organitza l'any, la Fundació Roses contra el Càncer ha pogut fer una donació d'un llit completament equipat a l'Hospital Comarcal de Figueres. Una donació que busca millorar el tractament d'aquells pacients que fan el tractament pel càncer a l'hospital. La presidenta de la Fundació Roses contra el Càncer, Pilar Serra, destaca els avantatges que proporcionarà aquest llit.
Porta tots els accessoris que es necessiten, es pot articular en totes les posicions, pot baixar, pujar, poden portar en el pacient si és que després ha de fer alguna prova o alguna cosa amb aquest mateix llit a fer la prova. I té el pal, diguéssim, per si els han de posar suero, a part de la quimio, doncs ampolles de sueros, és de diversos, o sigui, hi ha diversos, per posar diverses bosses al mateix temps.
Des de la Fundació Roses contra el Càncer estan en contacte amb l'Hospital de Figueres per saber quines són les necessitats que tenen per atendre els pacients de càncer. Des de la Fundació Roses contra el Càncer organitzen al llarg de l'any moltes activitats per captar fons.
El pròxim objectiu encara no el sabem, perquè el primer que hem de fer és anar fent el raconet. Nosaltres som formiguetes, nosaltres fem molts actes durant l'any i de cada acte intentem recaudar el més possible, i quan fem un balanç de veure totes les despeses que tenim, perquè nosaltres fem molts serveis diferents cap al malalt i hem d'anar cobrint tots els serveis, i a la que nosaltres podem disposar d'una quantitat és quan parlem amb ells i de mutu acord doncs ens diuen què és el que poden necessitar.
La propera activitat encara de recaptar diners pels malalts de càncer serà el 17 de setembre amb la cursa de la dona. Des de l'entitat conviden a tothom a participar-hi, ja que volen arribar al miler de corredors.
En 6 minuts arribarem a 2:15 del matí i obrim la plana cultural parlant del festival Es Dansa de les Preses, que ha tancat la seva 35a edició Es Dansa. 35a edició amb una assistència de més de 10.000 espectadors i havent penjat 3 vegades el cartell d'entrades exaurides, una cosa que passa per primera vegada a la seva història, Cristina.
El festival És Dansa d'enguany va acabar ahir a la nit amb l'espectacle Danses del Món. El diàleg amb el paisatge i les propostes en nous espais han sigut dos dels punts forts d'aquesta edició. Tres espectacles de temàtiques diferents van exaurir les entrades per primera vegada en la història del festival. Aquests són La Jota, El valor de la tradició, de Miguel Ángel Berna, Danses del Món amb les principals companyies internacionals i Cants i Danses del Llibre Vermell de Montserrat a l'ermita de Sant Martí del Corb. El laboratori ha estat una altra de les grans apostes d'aquest any, un nou espai d'experimentació a partir de la dansa d'arrel tradicional. L'assistència de la nit És Dansa ha augmentat arribant a superar les 3.000 persones, aconseguint una mitjana de públic de 1.000 visitants per dia. En aquesta edició, l'És Dansa, amb la nova línia per a nois i noies d'entre 13 i 18 anys, s'ha convertit en el primer campus de dansa tradicional per a totes les edats i ha arribat a unes xifres rècords. Més de 150 inscrits i més del 85% d'ocupació de les places ofertes. Amb més de 10.000 espectadors, la 35a edició del Festival És Dansa ha assolit una de les seves millors edicions.
Doncs aquesta és la balanç que fa, la valoració que fem també des del És Dansa, de les Preses, un festival que també tanca la seva 35a edició. Mica en mica els festivals han anat acabant en aquest estiu, però n'arriben d'altres. Per exemple, recordeu que aquesta setmana, dijous, comença l'acústica, demà arrenca el FITAC, etc etc. Parlant de cultura, malauradament no tothom està igual de content. Per exemple, hi ha malestar entre els Ducs del Foc, l'entitat encarregada del Correfoc de Torroella de Montgrí, per la retallada d'ajudes per part de l'Ajuntament aquest any. La retallada suposa un 25% del pressupost i això, a la pràctica, ha afectat el programa d'actes durant aquesta festa major. L'entitat espera poder reunir-se el proper mes de setembre amb el regidor de Cultura, per bé que fins ara denuncien que el consistori s'ha tancat en banda i no es disposa a parlar. Ens dona més informació d'aquesta situació des de Ràdio L'Escala. Lali Giner, molt bon dia.
Bon dia, Carles. El malestar ja es va poder veure claríssimament, de fet, durant el tradicional correfoc de la festa major de Torroella de Montgrí fa dos caps de setmana, en què els seus organitzadors van col·locar dues pantalles a l'inici i al final de l'activitat denunciant les retallades de l'Ajuntament. Unes retallades que els suposen el 25% del pressupost i que els han obligat a modificar el recorregut i els recursos destinats al correfoc gran i al tradicional vermut explosiu d'aquest darrer cap de setmana. Els responsables dels Ducs del Foc esperen poder ara reunir-se amb la regidoria de Cultura durant aquest mes de setembre per desencallar la situació. Josep Borrat, portaveu dels Ducs del Foc.
Jo no sé, serà quan parlem directament amb el regidor o el regidor en aquest cas que ens digui fins allà on es pot arribar. Nosaltres tampoc volem fer sang d'això perquè ens agrada molt fer aquest tipus d'actes i el tipus d'espectacles. Però, evidentment, el que no volem és que fer un espectacle que no sigui prou important i que al final vagi perdent força i vagi perdent gent que vingui a veure-ho i cada cop sigui més residual, o sigui, menys important dins de la festa.
Fins aquest any, l'aportació de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí al correfoc era d'uns 12.500 euros, però aquest 2017 ha quedat en 10.000. El més greu, segons l'entitat, és que han estat els únics en patir les retallades.
Tenim constància de que hi ha hagut altres entitats que d'actes que fins ara no rebien subvenció, doncs ara reben una subvenció bastant més important de la que... Bueno, molt important, llavors. No entenem com a nosaltres ens poden retallar i a nosaltres els hi poden augmentar sense justificació.
El correfoc de Torroella acull any rere any més de 5.000 persones. Està considerat dins dels 5 millors correfocs de les comarques gironines, juntament amb els d'Olot, Banyoles, la Bisbal i Girona mateix.
Ens informen que la Bisbal promocionarà el seu valor més tangible, la marca ceràmica de la Bisbal, a través d'un nou catàleg conjunt d'empresaris artesans del municipi i les seves rodalies. Aquest catàleg s'emmarca dins de les accions del Pla Estratègic pel Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament bisbalenc i és, de fet, un projecte originari de la campanya. Fet a mà és el nom d'aquesta campanya a l'Empordanet aquest 2017. Lali Giner, tornem cap a Ràdio L'Escala, molt bon dia.
Els empresaris artesans de la ceràmica de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Eure, Cursà, Llullestret, podran promocionar-se a partir d'ara a través del primer catàleg especialitzat que elaborarà l'Ajuntament bisbalenc. La iniciativa s'emmarca dins la campanya Fet a mà, fet a l'Empordanet d'aquest 2017 i forma part de les accions del Pla Estratègic i de Desenvolupament Econòmic i Ocupacional del Consistori Baix Empordanès. Aquesta és, segons l'alcaldessa de Cursà, Carme Güell, una de les zones productores de ceràmica de Catalunya amb més artesans.
Volem identificar i visualitzar en un catàleg el conjunt dels artesans de les nostres terres, deixant, penseu que deixant de banda Barcelona, som el territori català amb més nombre d'artesans. Cal tenir-ho present i cal visualitzar-ho. És un valor intangible.
Per poder accedir al catàleg, les empreses hauran d'acreditar el títol d'artesans expedit pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. La iniciativa s'uneix al conjunt d'accions ja empreses durant els darrers 5 anys per promoure i dinamitzar la marca Ceràmica de la Bisbal. Entre elles, les demostracions i tallers de torn que es duen a terme al municipi per donar-se a conèixer entre els visitants, que poden observar en directe com es transforma el fang en terrissa o fer un vol ells mateixos. Aquesta activitat itinerant també es du a terme a Palafrugell, Peratallada, Pals, Begú i Platja d'Aro.
I parlant de potenciar els valors locals, marxem fins a Blanes, on us proposem una bona proposta turística. I és que l'Ajuntament d'aquesta localitat ha potenciat una ruta de personatges il·lustres com a atractiu turístic-cultural. Es tracta de personatges il·lustres que darrerament han esdevingut una nova alternativa en diverses localitats europees. De fet, es tracta de visitar una ruta a través dels seus cementiris. Parlem a aquesta hora del matí d'aquesta proposta amb el tècnic responsable de l'Arxiu Municipal de Blanes, el senyor Aitor Roger. Senyor Roger, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Parli'ns d'aquesta ruta de personatges il·lustres que han impulsat o estan impulsant ara mateix des de la seva localitat.
Doncs sí, és una feina que portem més d'un any fent-la des de l'Ajuntament, a través de l'arxiu i també comptant amb la sensibilitat d'entitats del poble que vetlla pel patrimoni, de posar en valor doncs, tots aquests atractius que quan la gent visita el nostre municipi doncs, vol quelcom més que el sol, que la platja, que anar als jardins botànics, i ho fem a través d'aquestes rutes de senyalització d'elements patrimonials, de fets històrics, i en aquesta ocasió hem continuat fent-ho en el cementiri municipal, que era un espai que no estava senyalitzat, explicant la seva història i els personatges que hi ha enterrats, que són persones prou representatives de la nostra història, de la literatura catalana, que les trobem a Blanes en el cementiri.
Això vol dir una senyalització, ara mateix, si no vaig errat, de 14 tombes i panteons amb aquesta història que forma part del territori, no?
Exacte, hi ha 14 personatges que van, per exemple, des de Joaquim Ruïra, el mestre de la prosa catalana, trobem, per exemple, també el dibuixant en Joan Junceda, també hi ha el fundador del Jardí Botànic, un alemany que ja va venir a la Costa Brava als anys 20, que és en Carles Faust. Ell s'estableix a Blanes, fa la seva casa, el seu jardí, i actualment encara es pot visitar, és un dels màxims atractius que tenim a la Costa Brava Sud, la tomba d'en doncs, Carles Faust. També hi ha tombes de pintors, com pot ser en Joan Pader, nascut a l'Empordà, però establert a Blanes, fill adoptiu de Blanes, que va morir fa poc més d'un any. També figures com cantants, com pot ser el que era conegut com la veu de la Costa Brava, l'Esteban de Val, un cantant que va a l'estranger, va anar a Suïssa, França, sobretot a Alemanya, llavors va tornar aquí a la Costa Brava, va tornar a Blanes i està enterrat al cementiri. És a dir, que dintre dels 14 personatges trobem des de personalitats històriques del segle XIX, escriptors, gent del món de l'art, de la literatura, però també cantants i gent més propera en el nostre temps.
Mm-hmm. De fet, els plafons i els textos informatius que hi ha a cada senyalització estan en quatre idiomes, català, castellà, anglès i francès, el que suposo que em fa pensar que creuen que també el públic estranger es sentirà atret per aquesta oferta, tenint en compte que hi ha una associació, o de fet hi ha una llista de cementiris arreu d'Europa, on precisament el que fan és potenciar aquest tipus de turisme també.
Sí, sí, hi ha el plafó aquest genèric que està en quatre idiomes, llavors cada tomba, cada personatge té un codi QR amb un dispositiu mòbil, la gent pot accedir-hi i està penjat a la web de l'Ajuntament de Blanes. Aquesta ruta, doncs, com tu dius, és un atractiu que forma part d'aquesta ruta més extensa, a nivell també arquitectònic. Hi ha la ruta Bolaño, de l'escriptor Roberto Bolaño, la ruta de les ermites, i aquesta ruta més patrimonial que enllaça doncs, amb aquests visitants que ja participen de visites guiades que es fan al llarg d'aquests 3-4 mesos d'estiu, que formen part de l'oferta de l'oficina de turisme i que doncs, tenen molt d'èxit. És a dir, que hi ha gent que també vol venir al nostre municipi per conèixer la seva història, la seva gent, i que al cap i a la fi doncs, ens vincula Blanes i la Costa Brava amb tota Europa, no? Perquè són personatges també estrangers que van venir a visitar les nostres poblacions.
És l'Associació Europea de Cementiris Singulars i aquesta ruta que us esmentem és la Ruta Europea de Cementiris. Només perquè us feu una idea, hi ha 63 recintes localitzats en 50 ciutats d'arreu del món, de 20 poblacions d'Europa, i una d'elles és la de Blanes. Acabo, senyor Roger. Què és el que ha hagut de fer l'Ajuntament de Blanes, en aquest cas doncs, la gent encarregada de proposar el cementiri de Blanes com a interès d'aquesta associació per tal de que s'inclogués?
Mira, m'agradaria puntualitzar, aquí formen part altres municipis blanes, no hi forma part d'aquesta associació. Nosaltres hem posat en valor aquest cementiri a través dels personatges, ja que un dels paràmetres per entrar-hi és l'element arquitectònic, és a dir, que valora molt també el conjunt artístic del cementiri. Blanes posseix uns panteons del segle XIX, podríem optar-hi a entrar en aquesta associació, però de moment el que s'ha posat en valor són aquests personatges que hi ha enterrats, perquè entenem que els cementiris, com molt bé esteu dient, doncs, hi ha aquesta xarxa de cementiris europeus que estan cada vegada doncs, prenent més valor com un atractiu turístic i Blanes també s'hi voldria sumar. De moment hem fet aquest primer pas en posar en valor els personatges que hi ha enterrats i més endavant doncs, podríem optar en la part arquitectònica com han fet altres municipis.
Senyor Aitor Roger, tècnic de l'Arxiu Municipal de Blanes, moltíssimes gràcies per descobrir-nos breument els detalls de la inclusió del cementiri de Blanes i d'aquesta ruta amb 14 personatges il·lustres que hi ha al seu municipi enterrats i que forma part ja d'aquesta ruta europea de cementiris. A veure si trobem un foradet i ens hi podem apropar, d'acord?
Doncs nosaltres encantats. Moltes gràcies.
Doncs amb aquesta informació arribem a l'últim tram d'aquest repàs informatiu d'aquesta primera part del programa fent referència a l'actualitat esportiva. El primer, evidentment, és destacar aquesta primera victòria històrica a la primera divisió del Girona per 1-0 davant del Màlaga amb gol de Pedro Alcalá. Al final del partit, Adai Benítez valorava molt positivament aquesta victòria.
Sí, molt positiu. La veritat que he vist l'equip molt bé, molt concentrat tot el partit. Teníem una mica de... Bueno, allò que ells venien d'un mal partit i que aquí tindria molta intensitat i semblava que era per ells una... Bueno, però ho he escoltat una mica pressa allà i tal, semblava que per ells era com un partit definitiu o algo. Bueno, al final jo crec que hem estat a l'altura una altra vegada, un bon partit a casa, 3 punts i millor impossible. Sí, segurament sí. Evidentment, hi ha equips molt bons d'aquesta categoria, encara hem de passar per moltes... Per molts partits i molts duels, però sí que és veritat que competim molt bé. Jo veig l'equip molt centrat dintre del camp, com si ja portéssim més temps a primera, i això em dona una sensació molt bona. Llavors, només puc dir que felicitar els companys i animar-los a que seguim així. Bueno, al final o t'adaptes o et mengen. Jo crec que aquesta era la línia que havíem de seguir, per almenys de competir i l'exigència que tenim, i la veritat que hem estat molt bé i res, a seguir així, que és la línia a seguir.
L'equip afronta ara 2 dies de descans, tornarà demà dimarts a la feina i és 6è a la classificació. Per tant, si la Lliga acabés avui, només fa jugat 2 jornades, però si acabés avui estaria en llocs de plaça europea. Per cert, que es parla de Michel Olunga com a possible fitxatge per part de l'equip de Montilivi, té 23 anys i juga a la Lliga xinesa. Per cert, també a la segona divisió verd, sort desigual pels 3 representants de la província a la categoria. Llagostera va guanyar 0-1 al camp del Cornellà, mentre que el Olot va perdre 0-2 a casa contra el Sabadell i el Peralada va caure golejat per 4-1 contra la València Mestalla. En el derbi, ho explicàvem a la portada dels diaris, empordanès a la tercera divisió, el Figueres va guanyar per 2-0 contra el Palamós. I en motociclisme, aquest cap de setmana hi havia Gran Premi a Gran Bretanya, Maverick Viñales segon i tercer mundial amb 170 punts, Isaac Viñales en moto i Albert Arenas en moto 3, 6è.
Fem Girona. Escolta'ns.
A tots els superherois i superheroïnes del teatre amateur, esteu tots convocats del 29 d'agost al 2 de setembre a Girona i 11 municipis més. El FITAC us reclama.
Vine al Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona a compartir i gaudir dels superpoders del teatre més populars.
Consulta tota la programació a fitac.cat. Amb el suport de la Diputació de Girona.
I aquest estiu, que els dies són llargs, s'escurçarà el temps i em perdré en el final.
T'agrada l'aigua?
Brava!
T'agraden les emocions fortes?
Brava!
T'agraden els pirates?
Brava!
T'agrada refrescar-te i passar-t'ho d'allò més bé?
Brava! Brava! Aquabrava!
Descobreix el millor parc aquàtic de la Costa Brava amb 19 atraccions per grans i petits, 6.000 metres quadrats de piscines, la piscina d'onades més gran d'Europa, tobogans immensos i zones infantils on els més petits seran grans pirates. Celebrem 30 anys de diversió aquàtica i tantes novetats que no te les podràs acabar.
A Roses, obert tot l'estiu perquè t'ho facis brava, brava, aqua brava.
Vols lluir unes ungles de somni? A Vietnam Nails Saló d'Ungles t'ho posem fàcil.
Vine al nostre saló de bellesa especialitzat en ungles dins del centre comercial Carrefour Sant Ponç de Girona.
Ungles de gel, de porcellana, manicura, pedicura, esmalt permanent.
Vi Vietnam Nails, el teu saló d'ungles, ara a Girona, dins del centre comercial Carrefour Sant Ponç, al costat de l'Hospital Josep Trueta de Girona. T'esperem!
Uau, quina revista més interessant.
Sí, és Top Girona. Que no la reps tu a casa?
A casa, no. Com ho vas fer?
Fàcil. Em vaig fer subscriptor trucant al 972 2087 23 i ara la rebo còmodament a casa meva cada 3 mesos.
Top Girona. Ens avalen 16 anys. Més informació al 972 2087 23, a xarxes socials i a topgirona.com. Publicitat efectiva.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Vint minuts i arribarem a les 10 del matí. Recordeu, esteu escoltant el No tanquem per vacances, el producte de la xarxa de comunicació local, producte barra programa, li podeu dir com vulgueu, però el que heu de tenir molt clar és que es fa conjuntament a FM Girona, a Ràdio Vilafant, a Ràdio Palamós i a Ràdio L'Escala. La setmana passada explicàvem a través de les portades dels diaris una de les notícies que hi havia en el seu interior de manera més extensa. Ja sabeu que sempre, després de recollir els titulars, us recomanem doncs, que si teniu 5 minutets, almenys fullegeu les pàgines per estar una miqueta més informats més enllà d'aquesta primera línia. Explicaven, com dèiem, que segons dades del Departament d'Empresa, a Girona es van enregistrar 9 accidents laborals mortals entre els mesos de gener i juny. Això vol dir el primer semestre d'aquest any. El que suposa que s'iguala tots els accidents amb víctimes mortals a la feina de l'any passat. Un increment del, atenció, 800% respecte a les dades del primer semestre del 2016. A més, Girona, si no fos preocupant aquesta dada, lidera l'increment de sinistralitat laboral a Catalunya en el primer semestre d'aquest any. En el conjunt de les comarques gironines, això significa un 8,56%, com dèiem, respecte al 2016. Per repassar aquesta situació, per intentar analitzar què és el que està passant, si és que hi ha una raó, que entenc que sí, vam convidar a venir al programa i ell va acceptar la nostra proposta, el senyor Bartomeu Compte, que és secretari general de Comissions Obreres a la ciutat de Girona i a la província de Girona. Senyor Compte, gràcies per acompanyar-nos i benvingut al No tanquem per vacances.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i endavant.
Sí. M'ha dit vostè que tampoc ha tancat per vacances, eh? Que també està tot l'estiu allò al peu del canó, que diuen.
Bé, ara amb els aparells aquests electrònics i tinguent en compte que també són menys recursos i que vulguis o no vulguis l'activitat econòmica, potser en menor mesura, però continua endavant, doncs fa que sempre hagis de tenir una orella pendent a veure què està passant.
En un moment en el que un, quan va a la feina, té la sensació que té sempre darrere algú que el vigila des del punt de vista dels riscos laborals, em fa la sensació que 9 persones mortes en accidents laborals, una ja és molt, però que siguin 9 en els primers 6 mesos, és moltíssim.
Bé, aquesta, malauradament, és una tendència que és totalment insostenible. Nosaltres ja en el mes d'abril, quan fèiem el Dia Internacional de la Salut en el Treball, ja apuntàvem que les dades anaven en aquesta línia i, malauradament, doncs, s'han confirmat. Això és un problema molt i molt greu, bé en el sentit de que nosaltres, en l'últim informe que fèiem de l'any passat, ho dèiem ben clarament, hi ha pràcticament un 22% de les empreses que no ha fet mai prevenció. Vull dir, això és un problema. Portem una llei de prevenció de riscos de gairebé 20 anys. I al mateix temps, també, quan hi ha un accident, el 44% dels accidents pràcticament no s'investiguen a veure què ha passat. No? Per tant, aquí tenint en compte dues circumstàncies, que les empreses entenen la despesa de prevenció com una despesa molt important, quan crec que el que haurien de valorar és que una bona prevenció fa que el treballador estigui més segur i, per tant, els processos productius siguin més eficients. No? I crec que és important en aquesta dada. I al mateix temps, doncs, és una mica la conseqüència de la reforma laboral, que cada vegada el treballador té més pressió en quant a ritmes, intensitat de la feina, etc. I la meva manera de veure és, aquestes dades de sinistralitat obeeixen a això, realment amb un marc laboral molt deteriorat, amb unes empreses també que externalitzen sobre el treballador tot el guany i tota la capacitat organitzativa d'una manera que no el correspon, i crec que això és un mirall del que realment està passant en aquests moments. Per tant, cal prevenció, cal que les empreses siguin conscients d'aquesta situació, cal que l'administració també prengui mesures, potser fins i tot no tan sancionatòries en un primer moment, sinó de valoració de si s'estan fent mesures de prevenció efectives o no, perquè sobre el paper n'hi ha moltes, però realment important és allò que es fa a la pràctica, i evidentment les dades ens diuen que això no es fa, i aquesta tendència doncs és totalment insostenible i no es pot permetre. Per tant, aquí empreses, administració i el treballador, amb la part que pugui, doncs també doncs qui posi la seva. Però jo voldria dir que malauradament la majoria dels accidents que passen és per falta de manteniment o per falta de mesures en processos productius importants. Per tant, la part menys important aquí és la del treballador, que ningú s'hi juga la vida, sinó que es veu impel·lit en processos i en activitats realment molts ja decimonònics i sobretot molt mal mantinguts.
Miri, que li anava a preguntar si una part important dels accidents laborals tenien a veure amb la... Ja s'ha marat la paraula del cap. Amb la imprudència. I vostè em diu que no, que és una qüestió de que sovint no hi ha els recursos necessaris com per poder evitar segons quines circumstàncies.
Miri, a la llei de prevenció de riscos hi ha una mesura que diu que quan el treballador tingui una constància que s'hi juga la vida amb alguna cosa, pot demanar un procés productiu. Això, malauradament, l'aplicació pràctica en 20 anys és mínima i anecdòtica, i jo en aquests moments no li sabria dir cap. No?
Vés a picar la porta.
Vés a picar la porta, i per tant, si et negues, el normal és que hi hagi una sanció i encara hagis de demostrar que hi viu. Per tant, imprudències poquetes. Que algunes vegades hi pot haver-hi alguna imprudència, però jo crec que moltes vegades és de la pròpia pressió. Hi va haver-hi una mort fa un any amb una paperera d'aquí a les comarques de Girona, que l'empresa té dos centres de treball. En un dels centres de treball hi havia les mesures perquè allà no passés, i a l'altre, on hi va haver-hi la mort, no hi havia aquestes mesures. De qui és imprudència? Del treballador o de l'empresa? La meva manera de veure és de l'empresa, que és qui té l'obligació de posar les mesures de seguretat. I el treballador, moltes vegades, allò impel·lit per mil coses, doncs és el que... I tinguin en compte que cada vegada és més complicat doncs l'activitat a les empreses, perquè cada vegada hi ha més pressió per part de les empreses i els treballadors, doncs passen aquestes coses. I no és pas que no s'hagin demanat mesures de prevenció. Es demanen i continuen demanant, però el que no podem fer és treure'ns els diners de la butxaca i posar-los. Aquí hi ha una responsabilitat molt de les empreses i molt de l'administració, i els treballadors doncs denunciant i procurant assumir els menors riscos possibles.
Aquests dies tenim un exemple de crida o de manifestació per part del sector del transport sanitari, que de fet hem pogut seguir aquí el programa parlant amb els seus portaveus, en el que reivindiquen no una aportació o compensació econòmica, sinó una modernització, un recanvi del material que utilitzen. Quines eines té un treballador que, per exemple, treballa a la construcció, treballa a la indústria, treballa a l'agricultura, en llocs on, pel teu dia a dia, tens un cert risc de poder patir algun accident, alguna lesió? Quines eines tens tu com a treballador per poder exigir que se te facilitin aquestes eines? Et pots plantar, no et pots plantar? Necessites que sigui tot el col·lectiu que convoqui una vaga, com està passant, per exemple, amb el transport sanitari? Estàs sol si la resta de companys no t'acompanyen?
Bé, evidentment, la millor defensa que té un treballador és unir-se amb els companys que pateixen la mateixa situació, ben sigui del mateix centre de treball, del mateix sector. Per tant, la unió fa la força, però a més de la unió fa la força per plantar-se, és imprescindible tenir propostes, no? I en aquest sentit, com a sindicat Comissions Obreres, nosaltres sempre ens hem mandat d'aquestes qüestions, en el sentit de que reclamar, fer mesures de força, però sempre a l'altre costat tenir propostes per negociar i buscar solucions. Amb el tema de prevenció de riscos ha de ser mesures negociades i convingudes amb l'empresa, està clar. Per tant, la Unió fa la força, les propostes que hi són, nosaltres tenim un gabinet tècnic molt i molt important i molt reconegut, que fa moltíssimes atencions i fa moltes visites allà on convingui, i per tant, en aquest sentit, doncs, necessitem recolzament tècnic, necessitem unió dels treballadors i propostes per presentar davant de l'empresa. Amb el tema de les ambulàncies hi ha això que plantegen, però també hi ha altres qüestions. En aquests moments també el que hi ha és una reducció de salaris encobert, en el sentit en qual també se'ls hi fan modificacions de les categories, no? I d'aquesta manera, doncs, aquí també els perjudica d'aquesta manera.
I després també l'àrea de geogràfica en l'han d'intervenir, és a dir, que també el que demanen és que si tu, per exemple, estàs a la selva, que no t'enviïn a fer el servei a la zona de l'Alt Empordà, o viceversa, és a dir, que en aquest sentit s'intenti redistribuir el recurs humà que es tingui en funció de la territorialitat que es pugui fer, no?
És a dir, són modificacions substancials importants de les seves condicions de treball. Bé, intentant, traient-los categories, reduir els costos salarials i al mateix temps també fer-los mobilitats geogràfiques que van més enllà del que és perceptiu. Això és una mica el que també està passant en el Prat, no? Que és una utilització de la subcontratació d'activitats per part de l'administració com a fórmula de precaritzar el treball. D'alguna manera, el que està fent, estranyem els treballadors, paguem menys, i aquí vindrà la millora competitiva. Evidentment, això vol dir fer una continuada aposta per salaris bases, per salaris baixos, precaritzar les condicions de treball, i això no per mi està escanyant cada vegada més les expectatives i les vides dels treballadors, tant laborals com socials, i no ens en sortim. I aquí, per tant, qui és cooperador necessari d'aquesta situació també és l'administració. Normalment, i ho veiem en el Prat, ambulàncies, etcètera, en temes de seguretat arreu, i fins i tot en recollida de viària, veiem que cada vegada que hi ha un contracte de l'administració, hi ha una cursa a la baixa a veure qui porta la qüestió econòmica més barata. Però això no vol dir... el servei públic no és una qüestió només únicament de qüestió de preu econòmic, sinó també és condicions de treball, condicions salarials, condicions realment de que les persones puguin desenvolupar la seva feina amb les millors condicions. Per tant, aquí l'administració hauria de posar clarament un salari mínim de contracte, i a partir d'aquí, doncs, esperonar a les empreses que siguin imaginatives, no que tot vagi a parar en el treballador, que per tant cobra menys, pateix més accidents, i això doncs té un resultat catastròfic per a la societat. Falta de condicions de treball, falta de confiança, etc. Això el que estem fent és dinamitant pura i la societat. I això també ve una mica de la reforma laboral, en la qual fins a la reforma laboral els convenis de sector, que representa un mínim per a les empreses, no es podia baixar, i això representava doncs que hi hagués un mínim de competència que haguessin d'afrontar. En aquests moments, com que els convenis d'empresa poden anar per sota el conveni de la selva.
Però si no vaig errat, o si no ho estic entenent malament, m'ho està enfocant molt en aquelles empreses que poden participar de concursos a l'hora d'adquirir una determinada feina. És a dir, ja no passa tant en el sector privat, entenguin privat com l'empresa que es dedica a fer tuberia, i directament ven al públic final i o li compres o no li compres tuberia a aquella empresa, sinó aquelles que entren a concurs. És a dir, una de les coses que, per exemple, parlava aquest sector sanitari, per guanyar el concurs fas una oferta tan a la baixa que després no pots arribar a assumir tota la despesa que et genera el treballador, el material que necessita el treballador, etc, etc. Mm. És a dir, es focalitza molt en aquest tipus d'empreses.
Sí, sí, és que és així, és a dir, és com aquell que té una urna i vol posar un sant i no li quepi, i talla les cames del sant perquè li quepi. En aquest cas, el sant és el treballador al qual se li tallen, doncs, expectatives econòmiques, condicions de treball, més sinistralitat. Per tant, això és una qüestió perversa que, d'alguna manera, l'administració hi juga. I, independentment, perquè parlàvem d'aquest tema quan parlàvem de les ambulàncies. I en el sector privat, doncs, també el tema dels convenis convenis d'empresa prevalguin sobre els convenis de sector també fa que hi hagi un mimetisme d'aquesta mateixa situació en les empreses privades.
Però ara deixi'm fer d'advocat del diable. Clar, jo sóc l'administració, o jo sóc el comprador, vaig a comprar una sabata, sempre vaig a buscar el que em surti millor de preu. Clar, quina responsabilitat hi ha aquí per part de l'administració a l'hora de que obro un concurs i, escolta, qui em faci l'oferta més econòmica o més favorable pels meus interessos és allà on vaig. Entenc que vostè el que demana és que almenys que estigui contrastat, que l'oferta que tu fas econòmica sigui per oferir el servei al menys mínim.
Sí, exactament. En aquests moments no hi ha aquest seguiment de que realment el contracte que es facilita només es valora la qüestió econòmica, i és el que comentava. No hi ha un estudi de realment si darrere la qüestió econòmica hi ha una possibilitat de desenvolupar el servei. Vostè diu, jo quan vaig a comprar unes sabates, bueno, vostè sap que si compro unes sabates de 6 euros no li donarà el mateix rendiment que un de 60 euros. Per tant, l'administració també hauria de fer valer això i no carregar sobre els treballadors i les condicions de treball la reducció del servei o la millora del servei, que la millora no hi és, i a més està donant un exemple terrorífic per part de, en el món del treball, quan tenen l'obligació de que realment són els garants dels drets laborals i les condicions de treball.
Li faig una última pregunta, ens queden dos minutets. Una de les coses que m'ha cridat l'atenció d'aquestes dades del Departament de Treball, insistim que apunta aquesta alta sinistralitat no només a la província de Girona, sinó a tot Catalunya, però la província de Girona és on més ha incrementat, és la construcció continua al capdavant, després ve la indústria, l'agricultura i els serveis. Però hi ha una cosa que sí que m'ha cridat molt l'atenció, i és l'increment més significatiu és el Ripollès. Després ve Girona, la Selva, Pla de l'Estany, Cerdanya, i després podíem trobar, per exemple, la Garrotxa, on hi ha un descens important amb l'activitat econòmica o industrial que hi ha a la Garrotxa. Però, ostres, el Ripollès... Bé, ho dic pel nucli, per la densitat de població que hi ha.
Sí, aquí li haig de reconèixer que no li sabria contestar exactament en l'àmbit territorial, però el que jo tinc clar és que cada vegada hi ha més accidentalitat a la construcció, sí, però on tenia més és els serveis, perquè és l'activitat majoritària, no? No ho sé, segurament ara les dades que tenim són del primer semestre i pot passar al Ripoll, però ara quan tinguem les de setembre, que hi haurà juliol i agost, segurament la sinistralitat haurà, com que el pes econòmic haurà travessat l'autopista cap a la costa, segurament creixeran aquí, no? I també val a dir, en el Ripollès encara hi ha un important pes de la indústria, vol dir que les indústries també segurament han de fer un esforç important en el sentit de fer no tan sols manteniment, sinó de millorar els processos productius. I aquí és on ens trobaran sempre a l'hora de denunciar això, però també d'oferir propostes a les empreses i a les administracions per millorar la situació.
Haurem de mirar l'Empordà, em fa l'efecte, en aquesta segona
etapa
de l'any. Senyor Bartomeu Compte, secretari general de Comissions Obreres a la província de Girona, li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat, que ens hagi fet aquesta radiografia del per què, o almenys entendre una miqueta les raons del per què ha pujat tant la sinistralitat laboral a la província de Girona. Recordem, 9 morts en el primer semestre. Girona ara mateix encapçala la llista de sinistralitat laboral en el que refereix a l'increment respecte a la resta de localitats o províncies de Catalunya. Gràcies i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el Montgrí es produeix oli ecològic?
Des del Parc Natural sabem que recuperar els oliverars abandonats és bo per a la prevenció d'incendis, ja que es netegen les parcel·les envaïdes per pins i matolls. Però també sabem que és bo per recuperar l'arquitectura tradicional de pedra seca, que a la vegada afavoreix una flora i una fauna molt específica. I que també és bo perquè crea un mosaic de paisatge que fa augmentar la biodiversitat. I si a sobre aquests oliverars produeixen un oli d'altíssima qualitat, sense herbicides, sense insecticides, i recuperant una varietat d'oliva tradicional anomenada argudell, Aleshores, a aquest projecte global li diem Oli Ecològic del Montgrí. El Parc Natural està portant a terme una prova pilot per demostrar que aquesta producció pot arribar a ser rentable. Per això, ha fet servir uns oliverars abandonats cedits per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per fer proves de poda, fertilització, control de plagues i de llaurats. Per prevenir les plagues sense utilitzar agroquímics, s'ha ruixat les oliveres amb una argila natural per recobrir les olives i dificultar que la mosca de l'oliva les trobi i les arribi a picar. També s'han posat caixes niu per afavorir els ratpenats, a que ens ajudin a controlar els pics de mosca. De la mateixa manera que dins del Parc Natural hi ha una iniciativa privada de produir arròs ecològic a l'estany de pals, al Montgrí alguns propietaris particulars ja s'han afegit al projecte per produir oli ecològic. Actualment s'està buscant grups de propietaris d'oliveràs entre l'Escala i Torroella que vulguin sumar-se a aquest projecte i anar fent més gran la superfície de cultiu d'oli ecològic del Montgrí. Algú més s'anima a participar en aquest projecte tan engrescador?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Escolta'ns.